Va, que avui acabarem setmana amb el Qui és qui a RAC1, aquesta secció en què descobrim persones que treballen a la ràdio i de les quals en sabeu poca cosa més enllà de la veu que tenen o de la feina que fan. D'això se n'encarrega la islandesa Mireia Ardèvol. Avui ens porta una de les seves grans amigues aquí a la ràdio.
Hola, Islàndia, sóc la Clara Molins, tinc 33 anys, sóc de Sant Feliu de Llobregat i fa ja 4 anys que treballo a RAC1 i ara estic treballant al Via Lliure.
Qui és qui a RAC1?
Amb qui vius, Clara?
Visc amb el meu gos Llull i el meu gat Remei, que és com un matrimoni d'octogenaris a l'Eixample, m'agrada dir a mi, i amb 30 o 40 plantes, també. Quina vidorra!
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Probablement, si no estic a la feina o no estic a casa, segurament estaré assajant al local d'assaig amb el meu grup Rombo, al Poblenou, o si em puc escapar, estaré al Pirineu, al Pallars Sobirà, davant de la Llar de Foc, si és hivern i fa fred.
Digues una cosa que faci la Clara, que els oients no es creurien.
Doncs que faig dansa clàssica des dels 4 anys, vaig estar 10 anys sense fer-ne, però faig ballet de tota la vida. Vaig ser la primera nena que va obrir l'escola de dansa de Sant Feliu i, per tant, em pujo dalt de les puntes i això, faig dansa, també faig espanyol, sé tocar les castanyoles i m'encanta. És una passió que tinc i que m'ha donat una base per ballar altres danses i em fa molt feliç.
Què et treu de polleguera?
Em treu molt de polleguera quan en un espai hi ha molt de soroll o està mal sonoritzat o molts xisclets o jo necessito estar concentrada i la gent em parla i hi ha com molta boira sonora. Això em treu molt de polleguera, no puc suportar i me n'he d'anar d'aquell lloc. O sigui, la contaminació acústica és una cosa que no sé si tinc unes orelles especialment sensibles o per de formació professional per la ràdio o què, però m'importa molt el so i estar còmode sonorament en un espai.
Quina és la part del teu cos que t'agrada especialment?
La part del meu cos que m'agrada més, objectivament, jo crec que són les dents, el somriure, perquè mai vaig portar ferros. Estic molt orgullosa de dir que tinc unes dents bastant blanques i molt ben col·locades, de forma totalment natural. Llavors és algo que molta gent també m'ha falagat tota la vida i que estic molt contenta de que sigui això, supernatural, el somriure.
Quina història teva, personal, sempre expliques als sopars?
Tinc una història que sempre acaba sortint tard o d'hora, o si em coneixes molt l'acabaràs sabent, que és que quan anava al cau, i tenia 9 anys, vam fer una excursió i ens vam perdre a l'estació de Sants. A mi i a una altra nena ens vam perdre, i llavors l'altra nena estava desesperada plorant, i jo no sé si per inconsciència o per quina raó, estava la mar de tranquil·la i la mar de feliç, i anar consolant la nena i dir-li no passa res, ja ens trobaran, no passa res, cap problema. I recordo com això, perdre'ns per les andanes, i crec que vam agafar també algun altre tren i vam fer algun trasbord i tot. I al final es veu que la nena, els seus pares treballaven a Renfe, i vam acabar a la plaça Catalunya, vam anar allà al taulell, vam dir que ens havíem perdut, i ens van atendre, ens van portar en una saleta, i recordo perfectament que ens van donar un suc de taronja boníssim, i ens van posar una pel·lícula del Batman. I van venir els nostres pares, i no va passar res, tot va acabar bé, però sí, és com... Si això avui en dia tothom es posaria les mans al cap i seria terrorífic, i potser farien fora els monitors, però en aquell moment, no sé si hi havia menys consciència o què, però no va tenir cap mena de represàlia ni res, simplement, per sort, va acabar tot bé, i no hi va haver cap problema, però sí, ens van perdre a la Renfe, saps?
Una nit sense dormir?
Mira, recordo perfectament la primera vegada que em vaig enamorar, tipus, t'hauria de tenir 11 o 12 anys, a la preadolescència i adolescència, estava tan enamorada d'un noi que no podia dormir a la nit. Només pensava en aquell amor i en quan el trobaria i no sé què, i un malestar, va ser com un xoc molt fort. I recordo la meva mare consolant-me després, també. És com la primera nit d'insomni, de ser conscient de què és l'insomni, l'insomni amorós.
Triar el millor dia de la teva vida.
És molt difícil, el millor dia de la meva vida, però un dels dies més feliços, segurament en comparació amb el xoc que va ser després la pandèmia, va ser quan vaig fer 30 anys, perquè vaig fer una festa de celebració al Bar Buenavista, que és un col·lega, van venir moltíssims amics, va ser un moment molt feliç, molt arrauxat, molt lliure, molt vital, i va ser un dia perfecte i meravellós. I clar, després va venir la pandèmia, ens van tancar tots a casa, i jo només tenia el record d'aquella festa d'aniversari i pensava, algun dia podré tornar a viure alguna cosa així. I el recordo com el dia més feliç de la meva vida, com per contrast, saps? Però segurament hi ha molts altres dies que han sigut molt feliços.
I el pitjor?
Un dels pitjors dies de la meva vida va ser quan em va agafar una mononucleosi, que és l'enfermedad del beso. I clar, jo l'enfermedad del beso la coneixia com que és del beso, és com fins i tot mola, no? El petó, vol dir que t'han fet un petó, t'han morrejat, llavors per això acabes fatal. No, vaig agafar la mononucleosi aquesta i primer no sabia què era i vaig estar molts dies amb febre, al llit, trobant-me molt malament, i quan vaig anar a l'hospital em van fer una anàlisi de sang i van veure que tenia les plaquetes fatal, els glòbuls blancs, que volia dir que tenia això, un virus, que el meu cos estava responent i combatent aquest virus, i em van ingressar a l'hospital. I vaig estar 10 dies ingressada, que mai havia estat ingressada en un hospital, per tant, em van posar en una cadira de rodes, en una sonda, no sé què, jo recordo anar per un passadís i que passaven com les llums dels fluorescents, no? I pensava, ui, és el final de la meva vida, com imaginant el pitjor escenari, i passant-ho molt malament i tenint molta febre. I ja veus, era una mononucleosi, que al final vaig curar i cap problema, però sí que ho recordo com un moment molt dur i molt traumàtic, i sentir-me molt fora del món i molt feble, saps?
Què t'agradaria fer abans de morir?
Segurament abans de morir m'agradaria ser àvia. Això voldrà dir que hauré pogut ser mare i gaudir d'una família, del meu propi entorn i tenir el meu lloc on ser feliç.
Explica una història teva de quan eres petita que tu no recordis però que t'hagin repetit mil vegades.
Doncs mira, quan era molt, molt petita, acabada de néixer, no sé si tenia un any o ni tan sols un any, o dos, no ho recordo, perquè òbviament no ho recordo, la meva mare és pintora, i se'n va anar a Nova York, a un viatge amb els companys de Belles Arts, i quan va tornar, jo em vaig picar tant amb ella, perquè em vaig sentir abandonada per ella, que dius, era un microbi, o com pot ser que reaccionés així? Doncs no li mirava la cara. Vaig estar dies i dies sense mirar-li la cara a la meva mare perquè va marxar de viatge sense endur-se-me'n, saps? Em vaig enfadar molt, es veu, no ho sé, això podria acabar en flipar tots, aquesta nena que fa reaccionant així, quin caràcter, no? Sí, va passar això.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines altres feines no periodístiques has fet?
La meva primera feina cobrant va ser, crec que fent de cangur, quan era bastant joveneta, de tres nens, que fa molta gràcia la història perquè hi havia una de les nenes que es deia Clara Molins. Era una nena de 7 anys que es deia com jo i cuidava una nena que es deia com jo, és com molt maco, no? I aquesta va ser una de les meves primeres feines de cangur. Després també classes de repàs d'anglès, que dius, no tenia ni fava, però al final feia classes on un nen més petit que jo, per tant una mica de coneixement sí que els tenia. I ja està, perquè de fet he tingut la sort de poder dedicar-me al periodisme molt des del principi, perquè vaig acabar la carrera, vaig fer una beca de la Caixa Europa Press, se'n van quedar i llavors només he treballat de periodista. Per tant, poques feines que no siguin de periodisme i he tingut aquesta sort, la veritat.
Què recordes del primer dia que vas entrar a RAC1?
Mira, recordo una cosa que és molt evident, que són les vistes. I recordo pensar, uah, aquesta gent com deu treballar aquí, saps? Quin gust, no? Deuen sortir millors les notícies. I pensar, perquè hi vaig entrar, òbviament, fent una substitució, pensar que, uah, m'encantaria treballar aquí en aquest ambient i amb aquest paisatge. I després, quan m'hi fixo i reflexiono sobre això, penso, uau, t'hi has acostumat, és obvi, no? T'has acostumat a aquestes vistes que són increïbles, que ja ni les veus, no? Tot forma part d'aquest procés d'acostumar-se del lloc on estàs. I quina llàstima, perquè realment és un privilegi.
Si haguessis de triar un moment que has viscut en antena, quin seria?
Doncs quan vaig entrar a RAC1 la primera vegada, que va ser per fer una substitució el 2017, ens va enganxar els atemptats a la Rambla. I va ser tràgic de viure, òbviament, però també va ser interessant periodísticament perquè tota la redacció es va revolucionar. Tothom va intentar aportar alguna cosa, ajudar amb el que podia. Jo en aquell moment estava fent cultura i recordo que em van enviar a l'aeroport. En principi no passava res a l'aeroport del Prat, però hi vaig anar com a corresponsal i també a veure què estava passant, a veure si s'havien cancel·lat vols, si no, quin dispositiu policial hi havia, si hi havia algun sospitós. I recordo viure-ho com amb molta, molta intensitat, que va connectar el Basté, que va fer un programa especial, va connectar amb mi, vaig explicar el que podia veure en aquell moment.
Hola, Clara Molins, bona nit.
Hola, bona nit.
Que hi ha alguna anomalia al que seria habitualment una nit d'estiu del mes d'agost? Doncs la veritat és que no, hi ha molta normalitat aquí a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. De fet, està pràcticament buida a aquesta hora. El que fa la presència policial, sí que hem vist un cotxe i un agent dels Mossos armat a l'accés de serveis per carretera, però després, un cop a la terminal, sembla que la presència de la policia és més aviat com la d'un dia normal. Sobre això que deies de la cancel·lació dels vols, Aena diu que de moment no hi ha hagut cap afectació ni tampoc cap cancel·lació, sembla.
I viure-ho amb por, perquè, clar, òbviament, et senties, no sé, potser és el moment que més exposada o més por he sentit fent de periodista, no? Perquè no sabies si podia sortir un terrorista per darrere de la columna o pel passadís, ja sabé. Però, per sort, tot va anar bé i simplement doncs, vam poder explicar la informació i tot. Però recordo viure-ho amb molta emoció i amb sentit de responsabilitat de vocació, no? De dir, vale, soc molt útil ara, el que jo pugui explicar pot servir a la gent que ens està escoltant. Doncs va ser un gran moment, sí.
I acabo com acabo sempre, Clara, que és preguntant-te si mai t'has enrotllat amb algú de RAC1.
Uau! Quina pregunta, per favor, m'estic posant vermella. O sigui, no m'he enrotllat mai amb ningú de RAC1. Rotllo, estan els dos treballant a RAC1, coneixent algú de RAC1 i enrotllant-me amb aquesta persona. Això no ha passat, però sí que és veritat que vaig tenir una parella que eren parella abans de treballar tots dos a RAC1 i vam entrar a treballar el mateix setembre a la vegada. Llavors, oficialment, doncs, puc dir que sí, que m'he enrotllat amb algú de RAC1 perquè els dos vam treballar a RAC1 i sí, podem confirmar aquesta informació.